Què vas veure ahir? La tele a la ràdio.
Quatre minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Saludem Sergio Morales. Bon dia, Sergio.
Molt bon dia, Sergi.
La pregunta que ens formulem un dijous, com avui, cada 15 dies, què vas veure ahir?
Què vas veure ahir? L'espai de sèries d'aquí del magazín. Avui us acabem de preguntar ara mateix pel Facebook què tenen en comú Lost, Perdidos, Fringe i Alias, tres sèries de televisió que tenen un denominador comú i del qual avui en volem parlar. Aquest denominador és una persona, és J.J. Abrams. No sé si Sergi et sona d'alguna cosa, tu, aquest nom.
Em sona, però me n'hauràs d'explicar alguna coseta més.
Doncs mira, t'explico. J.J. Abrams és un creador, productor, compositor, és director de cinema, és actor, ho fa tot, absolutament tot, i és el pare de sèries com aquestes, com hem dit, Felicity, que és una sèrie que vam veure fa temps ja a la televisió, ara en parlarem més en detall d'aquestes sèries, Alias és una altra, Lost, Fringe, i ara porta unes quantes més, ha portat pel·lícules al cinema com Super 8, Super 8, també ha estat molt lligat a projectes com Monstruosos, una pel·lícula que va sortir fa un parell d'anys, i de fet és un dels reis Mides, ara mateix, del Hollywood de les sèries, podríem dir.
I tu amb quina de les seves sèries et quedes?
Jo, per sentimentalisme absolut, amb Lost. Perdidos a mi em va robar el cor. I mira, això no ho puc evitar, tot i que he d'admetre que sèries com Alias o Fringe han marcat època. Felicity, aquesta m'agafa més lluny. Jo era una sèrie que va sortir a final dels 90, una sèrie d'universitaris i molt pretensiosa, i bé, que aquesta em va agafar bastant lluny i no la vaig arribar a veure, però es veu que va tenir molt bona crítica també i una bona acollida. Aquí es va poder veure a Telecinco allà el 98-99, i jo la veritat no me'n recordo massa.
Crec que no devia ser del teu gust, perquè si no haguessis anat a recuperar-la.
I tant que sí.
En tot cas, avui dediquem, vaja, el que vas veure ahir, a la figura de J.J. Abrams.
Sí, exacte. Normalment m'agrada parlar en aquesta secció de sèries de televisió en concret, però crec que la figura de J.J. Abrams
les engloba totes les que...
És suficientment important com per tractar-la en un programa sol. J.J. Abrams és un... Bé, és un dels... diguem, de les persones importants a la indústria de les sèries de televisió, és dels que ha fet que el que veiem ara a la televisió, aquesta qualitat que hi ha a les sèries de televisió, que fa uns anys era impensable, ell és responsable d'això, i juntament amb Chuck Lorre, que Chuck Lorre és el creador de Big Bang Theory...
No confondre amb Chuck Norris.
No el confonem mai. Bé, els dos són còmics, tot s'ha de dir, Big Bang i Dos Hombres y Medio són de Chuck Lorre, i la resta, Lost, Alias i Fringe, són de J.J. Abrams. Serien els dos reis Mides ara mateix del Hollywood de les sèries. Ara mateix J.J. Abrams està en Fringe molt ficat, vull dir, és una sèrie que continua encara, ell dirigeix de tant en tant algun capítol, no ho fa tan assiduament com ho feia abans, però continua fent-ho, i ara està preparant dos projectes més, un és Undercovers i un altre és Alcatraz. La segona, Alcatraz, a mi em crida especialment l'atenció, una sèrie sobre, bé, els misteris d'aquesta presó de San Francisco. Haurem de veure què tal, amb personatges i actors que ja apareixien a Perdidos, a Lost, per tant, bé, fa amics i els recupera les seves sèries.
Per tant, a qui li agradin les sèries de J.J. Abrams, està d'enhorabona ara, perquè n'estrena dues en breus.
Sí, ara mateix estem en Fringe, això ara mateix, i d'aquí molt poquet, a finals d'any, Undercovers i Alcatraz. Per tant, hi ha molta tela.
Hi ha data marcada ja?
Finals d'any, no hi ha cap data en concret, però deu estar al caure això, eh?
Però aquesta... És que jo em faig un embolic, la veritat.
Per què?
Sergio.
A veure.
Se seguirà per internet o hi haurà algun canal que apostarà d'aquí?
Es poden veure normalment per la televisió, sobretot les sèries. Slots es podia veure a l'ABC als Estats Units, i aquí a Espanya es podia veure a la Fox.
Va, el punt intermig, doncs 4. El que deia jo, la podem veure segurament si tenim el contracte del Digital Plus.
Exacte. Però vaja, igualment quan fan això, al cap d'un parell de setmanes o un mes, com a molt tard, ja arriba la televisió oberta, i ara amb la TNT que hi ha tants canals, és difícil que no les passin aquestes sèries, eh? Si no, mirem el cas de Walking Dead, que ja ha sortit a la Fox, aquí a l'estat espanyol, i d'aquí ben poquet, em sembla que la setmana que ve ja sortirà estrenada a la Sexta, per tant...
Per tant, la televisió digital terrestre ha estat un punt exitós i clau pels amants de les sèries.
Sí, de fet, jo conec bastants casos de gent que seguia sèries per internet exclusivament, i a poc a poc estan tornant a la televisió. És un punt de tornada.
Clar, és que jo t'ho preguntava perquè no fa gaire temps sentia parlar molt d'una sèrie, Prison Break.
Prison Break, sí.
I aquesta sí que tinc entès que molta gent la seguia per internet per anar al dia amb la temporada que tocava.
Exacte, però això ha obligat molt a anar a correcuita als productors, en aquest cas, per exemple. I el que ha canviat això precisament és J.J. Abrams, en Perdidos. Va canviar, tots els hàbits de les sèries van canviar per complet. Pensa que Perdidos va va ser a partir del 2006 que va sortir, i just després va venir Prison Break, que ja es va incorporar a aquesta tònica de veure sèries per internet, però Perdidos portava un ritme tan trepidant i enganxava tant que era complicat esperar-se a que sortís aquí a Espanya. Llavors, l'última temporada de Perdidos és molt interessant saber que anava pràcticament al dia del que passava als Estats Units, i el doblatge el feien en un parell de dies, com aquell que diu.
Però Perdidos va ser aquella sèrie que va acabar amb un final que no va agradar gaire?
A mi sí que em va agradar. Jo no hi estic d'acord, això que no va agradar.
Però hi estàs d'acord amb que es va generar un cert rebombori? I
va haver-hi va haver-hi molt rebombori pel final, deien que no deixava res tancat. A mi al final em va semblar més que correcte. Una sèrie tan complicada de seguir com és Perdidos i tan complexa, era el millor final que se li podia donar. D'això no en tinc cap mena de dubte. Si et sembla, continuem parlant d'aquest personatge, de J.J. Abrams, que més enllà de ser creador, de ser productor, de ser director, de ser actor, també és compositor de música, que això és una cosa que, de fet, la vaig saber fa ben poc. I, de fet, ell és el responsable de les bandes sonores de les seves pròpies sèries. De fet, Felicity, Alias, Lost, Fringe... Lost, de fet, la banda sonora és molt característica, aquestes trompetes que sonen de fons... Fong. No sé si ho has sentit mai.
No, no soc molt de sèries, jo. Ja ho saps que per això ens compaginem bé tu i jo, perquè... ens agraden temes diferents.
I tant que sí, doncs és una peça clau per entendre ara mateix les sèries com estan funcionant. Abans, quan parlàvem amb el Jordi Feixas, abans que entrés a parlar de la pel·lícula de Margin Call, i quan hem comentat que l'estrena de la setmana, l'única estrena, era Tintín, li he dit que em venia molt bé que es parlés de Tintín, ni que sigui mínimament, perquè J.J. Abrams, d'una manera molt indirecta, està molt lligada a la figura del director de Tintín, a Steven Spielberg. I és que estan fent camins a la inversa. J.J. Abrams ha fet camí a poc a poc al món de les sèries, poquet a poquet, i ara està arribant al cinema, J.J. Abrams, amb grans èxit, l'últim d'aquest estiu, una de les pel·lícules de l'estiu i de l'any, que és Super 8, que aquesta pel·li, ja ho saps, se n'ha parlat moltíssim, recupera l'esperit de les pel·lícules dels 80 d'aventures, a principis dels 90, tot l'esperit que tenia, diguem, Spielberg, James Cameron, tots aquests directors... llavors aquest senyor a poc a poc s'està obrint lloc en aquest Olimp ben particular, amb Cameron i Spielberg sobretot, que són els grans directors, diguem, que són alhora comercials i alhora saben fer productes de qualitat. Per tant, pots dir que Avatar no t'agradi, però és una pel·lícula, per exemple, la de James Cameron, que ho ha sabut vendre molt i molt bé, el 3D, ha sabut vendre un bon producte, i la pel·lícula amb tot no està malament, és una pel·lícula que està molt i molt bé, i Spielberg també sap molt bé fer això, ho ha fet amb Tintín, ho està demostrant ara mateix, sí que porta uns anys una miqueta apartat del cinema, ara mateix Spielberg, del cinema que estigui acostumats ell, però ha fet grans pel·lícules, si no recordem, Jurassic Park, E.T., Tiburón, són pel·lícules que saben vendre molt bé el màrqueting i alhora la qualitat, per tant, i sembla ara que Abrams va en aquest camí també.
I en el cas de Spielberg, que s'acosta a la petita pantalla, amb què ho fa?
Spielberg ho fa amb dos projectes que ja han sortit a la llum, que un és Falling Skies i Terra Nova, que Terra Nova també està a punt de sortir, aquesta no ha sortit, us he enganyat ara mateix. Falling Skies, arriba una miqueta a l'estela del que han fet sèries com ara estem comentant últimament, la de Walking Dead, una pel·lícula post-apocalíptica amb extraterrestres i supervivència, per tant... Spielberg sap molt bé el que ven, ho sap, ho té molt i molt clar, però a més li dona el seu plus de qualitat i ell, com ningú més, sap vendre les coses d'una manera... Només el seu nom ja ven, això d'entrada. Tu veus Spielberg
sí.
I ja ho pots comprar, aquell producte, perquè saps que alguna cosa bona ha de tenir. James Cameron fa exactament el mateix i el lloro perquè James Cameron no m'estranyaria que d'aquí ben poquet també estigui de cap al negoci de les sèries de televisió, perquè realment és un negoci molt, molt lucratiu, que bé, funciona molt bé, a la gent li agrada, la segueixen i, a més, sobretot, dona molt, molt que parlar, que això els encanta.
Fins aquí l'ensabonada a J.J. Abrams, o encara...
Encara hem de dir una coseta més de J.J. Abrams, més ensabonada. Té coses dolentes, J.J. Abrams.
Llàstima que no crec que ens estigui escoltant, el senyor J.J. Abrams.
Una llàstima, hauria estat bé parlar amb ell,
Sí.
Hauria estat bé, però és complicat.
Podries haver intentat, eh?
Hauria estat molt caòtic també això de traduir tota l'estona i parlar en anglès amb ell, seria bastant difícil. J.J. Abrams té, evidentment, coses molt bones, sap jugar molt bé amb el mainstream ara mateix de les sèries de televisió, però és una miqueta, és el que li trobo, l'error que li trobo jo a J.J.
Li trobes un defecte, sí?
I tant que li trobo un defecte, és molt pretensiós i ell sap que és molt bo. I per tant fa el que li rota, fa el que vol. I se li pot criticar, a mi em va agradar molt el final de Perdidos, però ell va fer el que va voler perquè al cap i a la fi era qui manava i no li importa si la gent li agrada o no. Ell sap el que ven, però si no agrada, ei, estic per sobre vostre. Seria el seu missatge. I ja quan el veus, de fet, aquest personatge té uns aires que dius... A veure, no sé fins a quin punt és estimat aquest senyor allà als Estats Units, però vaja, és una figura molt, molt interessant, va tenir en compte J.J. Abrams, i que amb el temps, si ara ja se n'en parla d'ell, temps al temps. De fet, ell també va ser pioner en un concepte que és el, bueno, no pioner, però el va rellançar, que és el concepte del hype, aquestes expectatives a l'hora de llançar una pel·lícula, això que un mes abans que surti una pel·lícula o un any abans ja se n'està parlant moltíssim i tothom està nerviosíssim perquè surti aquesta pel·lícula i a veure què passarà, i a veure què passarà. Aquesta pel·lícula potser no val un duro.
Que pot passar. Però les expectatives ja s'han creat.
Això mateix, ja se'n parla i això ja genera diners, i això J.J. Abrams ho fa molt bé. Ho va fer amb la pel·lícula Cloverfield, que es va traduir com a monstruoso per algun motiu que encara no acabo de comprendre.
Traducció monstruosa, també.
Sí, sí, traducció monstruosa, mai millor dit. I bé, va ser possiblement de les millors campanyes que es va fer passar a utilitzar molt bé els mitjans, diguem, de moda en aquell moment, xarxes socials, internet sobretot, i la pel·lícula realment al final va estar prou bé. Era molt diferent del que s'esperava que fos, però va ser una bona pel·lícula, una història d'amor molt maca amb un monstre enorme de fons.
Per tant, en tot cas, no ens va acabar d'enganyar del tot J.J. Abrams.
No, però això ja havia passat abans, però ningú ho havia fet tan bé com ell. Per exemple, fa ja molts anys, quan va sortir aquella pel·lícula de Godzilla amb el John Renault, ja fa bastants anys, es va fer també una campanya de hype amb un anunci que sortia un informatiu i deien que un monstre havia atacat Nova York. Clar, semblava que fos de debò, però no era mentida. Era una mica el que feia també Orson Welles amb La Guerra de los Mundos. Però no enganyava tant, i de fet la pel·lícula de Godzilla és una d'aquelles pel·lis que són a evitar, diríem. En el cas de Monstruoso li va sortir molt i molt bé la jugada, no ha estat un èxit complet de comercial, però a nivell com a pel·lícula de culte l'han comprat com un molt bon director i un bon productor tenint en compte.
Molt bé, doncs aquesta és la figura de J.J. Abrams, gràcies Sergio.
De res.
Llàstima que no tenim el Fabri preparat per entrar a l'estudi, si estés aquí podria entrar i posar aquestes trompetes, que no sé si t'atreveixes tu a tancar amb trompetes de l'host.
No voldria trencar el micròfon ara
mateix. El Fabri segur que s'atreviria.
El Fabri la faria en un moment.
Jo també ho prefereixo que no ho facis i que tanquem amb la sintonia del programa. Tornem d'aquí 2 minuts després de la pausa publicitària amb el concurs del Fabri.